L'entrevista.
Les 12 del migdia aquí en aquesta casa de ràdio Vilablareja pel 107.5 de freqüència modulada al Gironès, també a tota la gent que ens escolteu per internet a www.radiovilablareja.cat. Ja ho saben que a les 12 en aquesta casa és el moment del programa de l'entrevista i avui intentarem conèixer una mica més un dels grans del futbol que tenim aquí a casa nostra a Catalunya i a més gironí. Estem parlant del Narcís Julià, en qui parlarem una llarga estona del seu pas com a futbolista i també el seu pas a les banquetes, a les secretaries tècniques i en molts altres llocs que ha ocupat el protagonista avui, el Narcís Julià, a qui li agraïm moltíssim la seva visita avui al programa de l'entrevista. Narcís Julià, què tal? Molt bon dia i bona hora i molt benvingut a Vilablareja. Com estàs?
Molt bé, moltes gràcies.
Em comentaves fora de micro que ja havies vingut a Vilablareja, però tu havies anat més a la part nova, on hi ha el camp de futbol per veure bàsicament partits de futbol del juvenil, però no havies entrat al nucli.
No. Sí. Ara, com veníem caminant, t'he fet el comentari. Sí, bueno, m'imagino que també per el tipus de feina meva, doncs, havia anat al camp de futbol i a la part una mica més nova, no? Però, i també havia passat bastantes vegades per lo que és la carretera, no? Que divideix una mica la part nova de la part més antiga, i no coneixia justament aquí on està situada l'emissora, en aquesta zona més antiga, més vella, més...
T'ha agradat també o no?
M'ha agradat més que la nova. Bueno, és normal, les coses així, si a més ha estat molt ben cuidat, doncs... A mi els pobles petits i la zona cèntrica i les places m'agraden, i bueno, fet aquest descobriment d'aquesta part de Vilablareja que no coneixia.
Ara, Narcís, parlaves de les places, dels carrers. Abans es jugava a futbol en els carrers. Suposo que el Narcís també va començar a jugar a futbol als carrers.
Jo sempre dic que, i ho he dit sempre, jo sóc de Girona, però concretament del barri de Sant Narcís. No? Vaig néixer com molts nens d'aquella època a l'Hospital Trueta, que abans en deien la residència, i la meva família i els meus pares vivien a Sant Narcís, just aquella, en deien les cases barates, que eren unes cases blanques, sí, Hi havia unes que eren plantes baixes i altres eren pisos. Nosaltres vivíem un pis just davant el que és ara les instal·lacions del GEC de Sant Narcís, i en aquella època, quan nosaltres érem petits, allà davant tot eren camps, o sigui, era com viure en una ciutat, entre cometes, però com si fos un poble. Per tant, tant el meu germà com jo, que també ha jugat a futbol, en Xavi, ens vam criar en un ambient quasi més de poble que de ciutat, i ens vam criar, no només nosaltres, molts nanos del barri, ens vam criar al carrer. Ens vam criar al carrer, jugant al carrer, a futbol i a tot el que... a fer cabanyes. O sigui, la nostra vida, sobretot a les èpoques d'estiu, era molt de carrer, i el futbol d'abans es jugava al carrer, lògicament. No hi havia molts llocs on te poder practicar. No?
Sempre els germans junts anàveu a jugar, ja? El germà que també s'ha acabat dedicant en aquest món del futbol?
Sí, el meu germà tirava de mi. O sigui, jo era el petit, el meu germà té 2 anys més que jo, i no hi havia una diferència gran d'edat com perquè els amics fossin diferents. Llavors, jo anava una mica més de paquet, però, bueno, érem un grup de nens d'aquell barri que ens relacionàvem, i que dintre de les relacions en aquella època jugar a futbol era això. I el meu germà, doncs, bueno, era un boig del futbol, més que jo. I ella va començar, bueno, no sé com ni que manera, perquè érem molt jovenets, el va agafar també el Girona, ell jugava amb el Girona, amb els alevins, i bueno, quan ella va passar infantils, doncs, allò que un dia el meu pare va dir, bueno, has de practicar algun esport de manera...
T'apuntarem al germà.
Sí, i els entrenadors d'allà van dir, bueno, que vingui el teu germà i que provi, no?, que aviam com ho fa. Jo no tenia ni idea de si era bo, si era dolent. Jo jugava al carrer més feliç, i a l'escola més feliç que res, i em van quasi mig arrastrar a anar a jugar amb els alevins del Girona, i així es va començar tot, quasi tirant de mi el meu germà, que era el gran i que ja jugava, era davanter i feia un pilo de gols i tal. Jo a aquella època no em veia com un jugador que després, amb el pas del temps, vaig tenir la sort d'arribar a primera divisió. Jo em veia un jugador normalet, i veia companys meus que que eren millors en pilota, més tècnicament, vull dir que no, tenia certa sensació de dir, bueno, no sé, jugo a futbol, vale, molt bé, però perquè m'agrada, res més, no?
Narcís, vas al Gilion, al Girona que ara recordaves, i és sorprenent perquè ja de ben jove també el protagonista d'avui fa el salt al primer equip, que llavors militava a segona divisió B. Recorda'ns aquell moment i fes-nos també memòria, perquè ara tothom parla de Girona, però també hem de recordar aquell Girona d'abans. Qui hi havia en aquell equip?
Sí. Bueno, eren èpoques complicades. El Girona en aquella època estava a segona B, que era aquella segona B dels dos grups, ja començava a tenir problemes econòmics. Això era l'any 79, quan jo debuto, tenia 16 anys. El Girona va fer el pas de Vistalegre a Montilivi l'any 70, val? I del 70 al 79, doncs, bueno, aquell pas de Vistalegre a Montilivi va suposar també... Bueno,
com es va viure aquell pas de Vistalegre a Montilivi?
Jo era molt, molt jovenet. Era molt petit, vull dir, l'any 70 jo tenia...
No tens cap imatge de Vistalegre?
Sí, i tant que tinc imatges de Vistalegre. Bueno, en té alguna més el meu germà, perquè és 2 anys més gran, i el meu germà havia anat allà, inclús el meu avi havia sigut secretari tècnic, no?, del Girona, a l'època de Vistalegre, i havia descobert molts de talents arreu de les comarques gironines, i el Deportiu, que en deien, que era el filial, el Girona B, en deien el Deportiu. Ell havia descobert molts jugadors per al Deportiu, que després van passar al primer equip, inclús alguns van anar a jugar a primera divisió, no? Llavors, esclar, la meva família, per part de pare, eren de la Rambla. Llavors, tota aquella zona de Vistalegre, en el nostre... i escoltar històries de Vistalegre estava molt present. Jo he vist Vistalegre, però no recordo veure cap partit. El meu germà sí que ho té a la memòria. De fet, tenim algunes fotos de que el meu germà surt de la mà del meu avi, que va fer el saque d'honor, quan amb algun homenatge que li van fer. I la memòria clara que tinc és de Montilivi, per primera vegada, és... l'homenatge que van fer a l'Isidre Sala, que sí, no recordo ara quin any seria, jo era infantil, per tant, tindria com 12 anys, crec recordar.
L'Isidre Sala, perquè la gent se'n faci una idea, seria com l'Estuani d'ara.
Exacte, Isidre Sala va ser un central, que jo era central també, per situar la gent que és més jove, era un central que va fer tota la seva carrera esportiva en el Girona, en una època que és cert que era més difícil... de mobilitat, no? Però tot i això ell va ser internacional olímpic per la selecció espanyola i tot i això va fer tota la carrera aquí. Per tant, en els nens d'aquella generació, que era la meva, l'Isidre era com un referent a imitar, no? La gent ara pot pensar, ostres, estaves a segona B, jo quan estava al juvenil només vaig estar un any al juvenil amb 15 anys, perquè el segon any de juvenil ja em va passar el primer equip. Però entrenàvem amb Montilivi i per nosaltres la màxima aspiració d'aquella època era jugar amb el Girona, no era jugar a primera divisió amb el Barça, amb el València, amb el Saragossa, que va, el més proper a entre cometes, a l'èxit o al somni, era, veies baixar els jugadors del Girona amb els tacos d'alumini i amb aquell olor a liniment que es posaven a les cames i per tu eren, uah, no? Hòstia, els jugadors del primer equip i tal, no? Aquell era una mica el somni que teníem més proper. Aquell Girona tenia problemes econòmics i l'any 79 hi havia una normativa que havien de jugar obligatòriament 2 jugadors sub-20 de titulars. Per tant, tenies que tenir jugadors joves a la plantilla. I, bueno, érem diversos jugadors, la Redondo, en Chaves, en Pere Sala, el meu germà Xavi i jo, que estàvem en el grup d'aquella plantilla, i no em diguis per què, doncs, van tenir algun problema, podia perfilar un central, em van pujar a fer la pretemporada. Recordo el primer partit a Montilivi de pretemporada va ser contra l'AZ67, que tenia, a més, el botador d'aquella època, un tal Kiss, es deia que és Kiss, de la selecció holandesa, el botador, per la gent jove ja la coneix més, no? Pues, botador, Messi, Cristiano, tots aquests, no? Doncs tenia el botador, i jo tenia 16 anys. Aquell dia em va fer de tot. Vaig aprendre a poder més aquell dia a Montilivi, el meu primer partit del que és un davanter de cert nivell, que tota la temporada passada en el juvenil de Divisió d'Honor, no? Que estàvem a Divisió d'Honor. No? Però era un any, era una època difícil. Va venir a jugar al Madrid, recordo, i recordo que ja el meu record no sé si va ser el 79 o el 80, un dels anys que va venir al Madrid, no volien sortir a jugar a la segona part perquè no els havien pagat, bueno, líos d'aquests d'aquella època del Girona, i el Girona s'estava ja... bueno, estava perdent ja potencial esportiu i econòmic. En aquell moment que jo passo al primer equip, amb 16 anys, el Girona era el referent esportiu de la província a tots els nivells, tant primer equip com a futbol base.
Ara no sé si em permets, que em permeten que entalli. Sí. Ara parlaves d'aquests problemes econòmics. Et vaig sentir a dir, i està bé que tu em diguis si és així, que si no hi haguessin hagut problemes econòmics, la teva intenció hagués estat seguir amb el Girona. Sí. Però clar, arriba un dels històrics del futbol espanyol com és el Saragossa i cap allà que vas, però que si no...
Jo sóc molt gironí, Didac. Jo sóc molt gironí de Girona i de Sant Narcís. Jo encara vaig passejar pel meu barri de tant en quant perquè me carreguen les piles, i a la Devesa i per la vall de Sant Daniel. Jo sóc molt gironí, tinc un sentiment gironí molt, molt arrelat. Llavors, si el Girona hagués estat a primera divisió, ja te dic jo que jo no me'n vaig. Ho tinc claríssim, és una cosa que el meu somni i la meva il·lusió hagués estat ajudar, entre cometes, no? a que el Girona, bueno, es pogués consolidar a primera divisió. O sigui, el que veig ara del Girona actual hagués estat el màxim, sí, per mi. O sigui, poder jugar en el Girona ara, en aquest Girona de primera divisió, a casa, amb la teva gent i amb la teva família i tothom al teu cantó, crec que això no es paga amb diners. No es paga amb diners. Tu me pots dir, bueno, ja, clar, però si ho fas bé en el Girona, després te pot venir un equip més gran i tal, bueno, sí, és possible que això pugui passar. Però en el moment que jo vaig haver de prendre una decisió, el Girona estava a segona, no, perdona, estava a tercera, perquè vam baixar aquell any que vaig debutar de segona a tercera, i em va venir a buscar un equip de primera, que en aquella època era molt de primera divisió, el Saragossa, un equip històric de primera divisió, amb el que està clar que no podies dir que no. Llavors, des d'aquest punt de vista, ja havia dit que no uns mesos enrere, un any abans, en el Madrid, perquè em va venir a fitxar per al Castilla, el meu germà ja hi era, i no ho vaig veure clar. I la gent pot dir...
És sorprenent, que no ho vegis clar, per exemple, anar al Madrid.
Jo te vull explicar aquesta anècdota perquè també és un homenatge al meu pare. El meu pare va morir fa un any, ara. Val? Va agafar un avió... Això era l'any 81. Vaig tornar del Mundial de... No. Havien jugat l'Europeu d'Alemanya i havia anat a Mèxic a jugar un torneig de sub-20, que era la preparació per al Mundial que es va jugar després a Austràlia amb la selecció espanyola. I estant a Mèxic, truco a casa com l'ha revertit. Des de Mèxic la meva mare em diu, hòstia, diuen que has firmat pel Madrid i tal. Dic, mama, jo no sé res, jo no he firmat amb ningú, ni he parlat amb ningú, abans no existia això, els intermediaris i tal. Quan torno, me criden al club i em diuen, no, que el Madrid et vol firmar, bueno, per al filial, no sé què, no sé quant. Bueno, agafem un avió, el meu pare, el president, en Jordi Geli, que aquella època era el president, ens anem al Bernabéu, el meu germà ja estava en el Castilla, arribem allà, ric perquè dic, hòstia, jo tenia 17 anys, dic, hòstia, quines coses feies amb 17 anys. I, bueno, hi havia el Fernández Trigo, que era el gerent, no, del Real Madrid i tal, no, mira, senyor Julià, perquè a més te canviaven els noms, no? De Narcís vaig passar a Narciso.
També t'han dit molt Narcís, ja ho volia
dir. Sí, de Narcís a Narciso, Julià Fontane, i jo sóc Julià Fontaner, bueno, és igual, ja t'adaptes, no? Senyor Julià i tal, igual, mira, este el contrato, no, 3 anys de contrata, no sé què, tal, molt bé. I jo... I, pues, no lo sé, no lo veo claro, li deia. I el senyor aquell es va començar a posar tots colors. I el president del Girona, en Jordi Geli, me mirava com volent dir, però què he estat fent, tio? Què? I amb aquestes, que me diu, no, mira, salgan aquí un momento con su padre, i lo terminen d'hablar, tal. I ens obren la sala de trofeixos del Bernabéu, que en aquella època tenien les 6 copes d'Europa famoses, ara en tenen un piló, però en tenien 6, però clar, 6 copes d'Europa aquella època, hòstia, i els trofeixos que tenien, Carrazza i tal. I parlo amb el meu pare. La conversa amb el meu pare va durar un minut. I li dic, papa, no ho veig clar. I em diu, ostres, és que... Aviam, a mi... No és que em faci il·lusió que vinguis al Madrid, és que es treus 2 germans junts i per mi és una tranquil·litat. I jo dic, papa, no ho sé, no em sento preparat per marxar de casa encara i tal. I el meu pare em va dir, el que tu decideixes. O sigui, això no li agrairé tota la vida, perquè tu decideixes, jo no t'imposo res. Va ser tan curta que vas dir, home, papa, fem veure que estem reflexionant, i vam mirar una mica a la sala. Tornem a entrar i entro i dic, no, mira, que no la veo. El president del Girona estava a punt de desmaiar-se. Van cridar, espera un moment, van cridar el president del Madrid, un tal senyor Luis de Carlos, es deia, que va ser el president després d'en Santiago Bernabéu. Baixa, un senyor superelegant, molt tal, molt educat. Tothom es va posar dret com si hagués entrat aquí el president del govern. El senyor de Carlos, i me diu, me mira i me diu, senyor Julià, ¿sabe usted que es el primer jugador en edad juvenil que se niega a firmar por el Real Madrid? I jo dic, bueno, no sé, saps quina pressió que era tal? Diu, mira, me sap mal, jo els agraeixo, però no. Que vull dir que vaig dir que no al Real Madrid, i al cap d'un any vaig dir, hòstia, no puc dir que no. També era una circumstància diferent, jo inclús un any més mentalment, tal, era una oportunitat.
Dius que no al Real Madrid, però dius que sí al Saragossa.
Sí, perquè en aquell moment jo ja em vaig donar compte que aquí era impossible. Ja tot havia fet una davallada brutal, i jo dic, hòstia, jo no vull marxar. Jo vaig passar el primer equip a segona B, i em agradaria que com a mínim estigués a segona B el Girona, poder ajudar, però ja vaig veure que jo tampoc era impossible, que no valia la pena sacrificar-se per al club que, bueno, estava com estava. I, bueno, va passar el Saragossa, però és que no saps mai. Jo, si hagués anat al Madrid, poder al Madrid hagués passat com molts jugadors que han passat per allà. Al final, jugues al Castilla i acabes anant a l'Oviedo, com va ser el meu germà, o aquí, o allà, jo què sé. No sé el que hagués passat. No sé si hagués arribat al primer equip del Madrid, però el Saragossa vaig fer carrera, vaig estar 9 temporades al primer equip.
Home, i arribes i comences amb el filial, aconsegueixes l'ascens del filial per primera vegada a la història, arriba un punt que fas el salt al primer equip i sí, ja debutes a primera un partit a Narcís que de ben segur no oblidaràs, com és el Celta de Vigo,
sí,
i amb el Lluís Costa que va donar l'oportunitat.
Sí, la vida, jo no me n'empenedeixo de cap de les decisions una mica estranyes, perquè si tu li dius a algú que no has volgut firmar per al Madrid, dirà que amb 17 anys estàs boig, no? Però totes les decisions que he pres ha tingut que veure molt amb el tema més del cor. Ja sé que el cor no està connectat amb el cervell, però des d'una part més emocional, algú que em deia que ara sí o ara no, i a la vida no m'ha anat malament. I llavors aquella decisió que pots pensar, hòstia, perquè te'n vas al Saragossa, poder també vaig veure, hòstia, poder tinc més possibilitats d'arribar a primera amb un club com el Saragossa que amb el Madrid. I vaig dir que sí, però va ser que sí, però ara toca. Ara toca, ara estic preparat. I bueno, la veritat que em va anar estupendament, torno a dir, un Saragossa dels millors de la Lliga Espanyola. Vaig jugar com a jugador 2 Copes del Rei, una la van guanyar al Barça l'any 86, l'altra la van perdre amb el Madrid el 93, vaig ser capità de l'equip, em vaig lesionar del genoll diverses vegades i em vaig haver de retirar en 30 anys.
Però en parlarem.
Vaig estar 12 temporades de jugador del filial i primer equip, 9 al primer equip i 3 al filial, i vaig tenir la meva vida. Els meus fills van néixer a Saragossa, vull dir que jo estic molt arrelat també a Saragossa, a la ciutat de Saragossa i a Aragó, perquè vaig estar, en una primera època vaig estar 19 anys seguits, dels 19 als 38, seguits a Saragossa. És a dir, va haver un moment que la meitat de la meva vida va ser a Girona i l'altra meitat a Saragossa. I el 2001, que vaig prendre la decisió de tornar cap a Girona, ja vaig començar, però després vaig tornar 2 anys més a Saragossa com a segon entrenador, per tant 21 anys, i vaig estar un any i pocs mesos com a director esportiu. O sigui, en total de la meva vida, 22-23 anys de la meva vida han estat a Saragossa, per tant és la meva segona casa.
Narcís, a Saragossa, esclar, parlaves de la Copa del Rei, en vau jugar dues, una la va guanyar i recordes molt bé aquell partit al Vicente Calderón i el seu final, on el protagonista d'avui, el Narcís, hi juga a titular, guanyeu ni més ni menys que al Barça. L'any que vaig néixer precisament va ser el 86, vull dir, l'any que jo vaig néixer el protagonista d'avui s'alçava amb una Copa del Rei. Aquell partit que va acabar amb 0-1, amb gol de Rubén Sosa, que va superar a un dels clàssics, allò de Urruti t'estimi.
Sí, sí.
Aquell dia l'Urruti no va poder fer res.
Bueno, pobre, no va ser culpa d'ell, perquè va ser una falta bastant llunyana, va tocant a la barrera, l'Urruti anava com un cantó, la pilota va anar... L'anècdota d'aquell partit, que jo recordo altres coses, però bueno, és que la falta del
gol... La falta te la fan a tu.
Me la fan a mi, sí, sí. Jo, bueno, anticipo una jugada a l'àrea nostra pròpia i surto corrents cap a l'àrea contrària, doncs una contra, no? Però amb conducció llarga, no? I llavors arribo, no sé, a la zona on després la gent, si per YouTube veurà on en Robinson se fa el gol, aquella zona vaig arribar, em vaig trobar un central del Barça que era un armari, en Migueli, jugava amb Migueli i Alessanco, i em va tirar a terra, ja està, falta, una falta que era molt llunyana, que aparentment no semblava perillosa, però bueno, jo puc explicar que no, la falta me la van fer a mi del gol d'en Rubén Sosa. El que ha passat a la història és en Rubén Sosa, lògicament, o hem passat tots a la història, perquè va ser el primer títol del Saragossa després de 20 anys o alguna cosa, perquè el Saragossa va tenir una època gloriosa amb els Magníficos, que havia guanyat també Copes dels Reis, Copes de Fèries, que era la Copa de la UEFA, no? I ja portava molts anys sense guanyar. I bueno, aquell any 1986, 26 d'abril del 1986, van guanyar la Copa i per mi, clar, era l'any del meu debut també a primera divisió, i entrar d'aquesta manera pues, va ser una cosa molt, molt maca.
Has fet pocs gols a primera divisió, però clar, els que has fet, jo em sembla que valen el seu pes en or, perquè has marcat en el Madrid dues vegades, has fet tres gols, per tant dos de tres, i en aquests l'has fet en el Madrid. El primer el vas fer per la Porta Gran, no el vas fer a la Romareda, sinó que el vas fer al Bernabéu el 13 de setembre del 86, tot i que acabeu perdent 3-1.
Hòstia, gràcies per donar-me la data.
13 de setembre del 86.
Si m'ho haguessis preguntat, no, pues, et vés dit que vaig fer un gol en el...
Aviam. Minut 30 i escaig.
Sí, un gol de córner.
La primera part.
És molt curiós perquè, clar, si només has fet 3 gols en primera divisió, és fàcil de recordar-te. 2 al Madrid i 1 al Cádiz, ja t'ho puc dir. 2 amb el cap i 1 amb el peu, amb la cama esquerra, a més, que jo era dretà. Això ja és el... Sí, sí, però és molt curiós perquè, a més, aquells 2 gols van ser la mateixa temporada, crec. Van perdre 3-1 al Bernabéu i, bueno, el
l'altre meu... va tenir molt d'impacte perquè treure un punt al Bernabéu a l'últim moment, 2-2 allà.
No, no, el 2-2 va ser a la Romareda.
El
Bernabéu...
3-1, perdeu, sí,
va,
correcte.
3-1, però era l'empat en aquell moment, i dius, hòstia, feia il·lusió. D'entrada, marcar un gol per un defensa com jo, marcar un gol ja era uah, no? Em fa gràcia, perquè ara com es celebren amb els gols i sembla un anunci publicitari, no?, de que tot el que arribes a fer i si és...
No t'agrada, no,
gens.
Benvingut al club.
Si tu veus alguna imatge de les celebracions d'aquella època, eren hasta divertides de un saltet, un...
Recordes què vas fer amb el primer gol a Bernabéu? Recordes?
No recordo, hauria de mirar... No, pues, amb algun saltet i anar-me a abraçar amb els companys. És a dir, jo quan veig algú que celebra un gol i surt corrigents cap a un córner i ve algun abraçal i se'l treu de sobre i no, deixa'm, que jo tinc que anar allà on està la càmera, aquí, i jo, i tal, i no sé què, no, a mi dic, mira, adéu, senyor. És algú, per mi és antinatural, però bueno, poder és natural perquè la societat d'avui en dia, el tema del protagonisme i de l'imatge i de les redes socials i tot el rotllo aquest, sembla que ha impactat molt. I
tant és així que el Narcís no vol saber res de xarxes socials.
Jo no
en
tinc.
Artificial.
No, bueno, per mi, jo respecto, aviam, jo tinc ja certa edat i respecto que, bueno, respecto i entenc també que la gent jove estigui molt, bueno, redes socials i tals, però bueno, procuro ser una persona informada i cada vegada hi ha més toxicitat a les redes socials, del Twitter, de, bueno, ara en diuen X, no? Del TikTok, de totes aquestes coses, comença a ser preocupant. Llavors, un està informat, l'altre dia vaig veure un documental de... sembla que feien a La Sexta, no? Això dels Salvados, no? Que parlaven de les redes socials i, bueno, en aquell documental concretament era la gent que mira els continguts per batalse, no? De Meta, de Facebook i totes aquestes coses. I la gent aquella ha de veure unes coses que són una bestiesa perquè no es pengin, no? Llavors, però bueno, això és el marge, no? Però la red social en general no m'agrada, però clar, forma part de la societat. Llavors tinc la sensació de que moltes vegades les celebracions futbolístiques són molt individuals i molt egoistes. En la meva època el gol era celebrat amb tot l'equip i el que podia anar a buscar més ràpidament és el que et havia passat la pilota. Hòstia, el que m'ha donat l'assistència, hòstia, tal, vas cap aquí ràpidament i tal. Sí que és cert que ara a vegades es fa, però hi ha un percentatge molt alt de que la celebració és meva. A vegades aquí al Girona ara sí que noto que si fan el gol a la porteria de la dreta mirant el futbol des de tribuna, van corrients a la part on estan els companys escalfant. Això sí que m'agrada. L'altre dia l'Estuani va fer el de penal, no? El contra la Tio Bilbao, sí. Surt corrients cap allà i clar, com que estan els companys que escalfen, salten allà i s'abracen. Això sí que ho vaig veure, perquè a més encara té més importància anar-te a abraçar amb els que no estan jugant que amb els que juguen, no? Però en general les celebracions egocèntriques i individuals buscant la càmera no m'agraden.
Estem conversant amb el Narcís Julià, pràcticament 2:15, 25 minuts de ràdio. Esclar, el Saragossa de les grans èpoques, de grans jugadors, també has coincidit amb un dels clàssics de Can Barça, Frank Rijkaard.
Ah, sí, sí, en Frank, sí. Va ser company meu, en Frank, sí. En Frank és una història xula, perquè va venir de l'Sporting de Lisboa, que, bueno, quan va arribar estava mig lesionat, i jo pensava, si aquest està mig lesionat i juga així, quan estigui bé. Va jugar, em sembla que va venir al mercat d'hivern, no? Va estar molt pocs, mitja temporada, sí, 7 mesos, i van fer molta amistat, a més.
Encara hi és? Encara hi ha... sí?
Aviam, jo ara no tinc contacte amb ell, però jo recordo quan va estar entrenant al Barça, el vaig anar a visitar i vam estar xerrant després d'un entrenament allà al seu despatx, bueno, recordando viejos tiempos. Era un tio entranyable, supertranquil, i em va fer il·lusió de que em recordés. Havien passat molts anys, ell sí havia fet bastanta relació personal amb alguna persona que va treballar amb ell, l'Albert Roca, que havia jugat amb nosaltres, sí, al Saragossa i tal, per preparador físic, i bueno, i ens van retrobar després de molts anys, i jo vaig pensar, hòstia, quin tros de jugador. El Saragossa es va equivocar, podia haver pagat, clar, tu dius, hòstia, en aquella època 100 milions de pessetes per fer-se en propietat, no ho va voler pagar, i jo li deia al secretari tècnic, el president, hòstia, tio, però sí, fitxeu aquest jugador, però el traspassareu per 2.000, vull dir que 2.000 milions de les antigues pessetes. Bueno, no ho van fer i se'n van al Milan. I ja la gent, a partir del Milan ja tothom sap la història d'en Rijkaard com a futbolista i internacional. Sí, sí.
2:15, avui Narcís Julià, el programa d'entrevista de Ràdio Vilaletge, a la vida, ja saben, i alegries i també tristeses, també les ha viscut el protagonista d'avui, perquè amb el club del Saragossa va jugar una altra final del Copa del Rei, aquella la va perdre com el cap a contra el Madrid, i al cap de poc arriba també la greu lesió en el cartílag del genoll amb un derbi contra l'Osca que va fer Narcís que al final acabessis penjant les botes després d'intentar-ho en diverses ocasions.
Sí, bueno, evidentment va ser una retirada prematura, perquè clar, 30 anys jo crec que encara en quedava recorregut. És cert que ja venia amb jo estic operat de tot, el genoll, del lligament lateral, de menisc i del creuat, però en 3 lesions separades, normalment en diuen la triada, això, no? Allò em va anar minvant, i bueno, encara sort que vaig tirar després de l'operació del creuat, que va ser el 87, encara vaig aguantar fins al 93, 94, no? Bueno, és la part una mica, el tema de les lesions és la part una mica fosca, i en el meu cas, hòsties, era molt jove, em vaig haver de retirar, però com que vaig veure situacions aquestes de lesions, vaig veure també, m'haig d'anar a compte que la vida era esportiva, és curta, em vaig preparar molt mentalment, i jo crec que estava preparat per assumir el final. Poder altra gent estar menys preparada, i perquè jo he sigut també sempre una persona, crec, senzilla i humil, i he sigut futbolista, i no pots evitar la fama de ser futbolista, però jo també m'he sentit incòmodo ja a Saragossa, quan havies d'anar a algun lloc, et reconeixien en un restaurant, semblaves el bitxo raro, no m'ha agradat mai. Per tant, la meva transició d'un cantó a l'altre va ser relativament fàcil. A part, no vaig tenir temps ni de pensar, perquè el mes de març-abril vaig arribar a l'acord de rescindir el contracte, i el juny estava, o juliol, començava a entrenar el juvenil del Saragossa. Em van donar, i ja vaig empalmar, vull dir, no vaig tenir temps ni a pensar el que faria, ni a tenir algun tipus de sensació de que et falta alguna cosa, no? No vaig tenir cap moment de tristor.
Ara parlarem d'aquesta nova etapa. En tot cas, ara hi ha un grup que hi ha molta gent apuntada, dels veterans del Girona al WhatsApp. El Narcís encara hi és? Fa petxangues? O això ja està tot a la
memòria? No, petxangues és que no puc.
No
que,
pots, eh?
El cap, jo ara, m'aniria, ja em havia fet, eh? Vull dir, el principi...
Però vull dir, no és allò de no deixar puc. El futbol i vas continuar jugant amb petxangues així?
Al principi sí, o sigui, jo no podia jugar a nivell d'èlit, però bueno, jo, inclús de segon entrenador amb el Saragossa, que vaig treballar amb el Checho Rojo, amb en Juan Malillo, en Lluís Costa, de segon entrenador, hòstia, que a vegades preparar l'entrenament faltava un i encara entrava a jugar, encara, contra, amb companys que havien jugat amb mi, no? I m'agradava i tal. I quan vaig venir aquí a Girona, bueno, d'alguna manera vam posar en marxa d'una manera una mica més que ja havien posat coses que feien la Joan Ibó, el Pere Trias, una mica els que van començar a tirar endavant això, i ens van començar a juntar els veterans del Girona. I en aquella època encara m'afegíem algun entrenament, amb algun partit que fèiem, concretament, si podia, per tema de feina i tal. Però clar, després ja va passant els anys i el genoll cada vegada, doncs, ara és impossible. Si puc, alguna vegada els he anat a veure, i bueno, recordo que fa poc que vam, un any, no?, que vam fer aquell homenatge de l'Unzué, sí, de Recau de Fons, aquí a Montilivi, doncs en Raül Agné i jo van ser els entrenadors, però entrenadors, perquè en Raül també té el genoll bastant cascat. I bueno, com a entrenador encara crec que podria donar joc, però ja com a jugador no. Amb el cap se me'n va, quan hi ha una pilota, allò, saps, aquella pilota d'un nen que tal, i llum, a la platja o algo, encara la cama se te'n va, però el cos ja no acompanya.
Ja te la torno, no cal que ho vinguis a buscar, sí, ja te la torno, sí, tranquil.
I si li puc donar tres tocs, li dono. Però clar, una cosa és ja córrer i em faria mal, és que em faria mal. Ara jo el que no puc és entrar al quiròfon perquè he jugat una patxanga de veterans. No, seria una tonteria.
Mitja hora amb Narcís Julià, recordava que deixa el futbol, però no el deixa. Deixa el terreny de joc, però se'n va ja directament cap a la banqueta, Xavi. Comences, com recordaves, el juvenil i anar pujant fins a arribar al primer equip del Saragossa.
Sí, sí, sí. Bueno, van comentar d'agafar l'equip juvenil, el juvenil B, de Lliga Nacional, perquè encara no tenia el tercer nivell, que en deien titulació d'entrenador, i, bueno, i allà em vaig començar a formar com a entrenador. I l'últim any vaig compaginar, em va trucar Lluís Costa, que era el havia tingut aquí en el Girona d'entrenador, el havia tingut en el filial del Saragossa, el havia tingut en el primer equip com
havia fet debutar.
Que m'havia fet debutar com a jugador i era com el meu tiet futbolístic, no? O el meu pare futbolístic. Uh-huh. Li tinc molt de carinyo amb en Lluís. I amb ell el van posar d'entrenador del filial i em va dir, hòstia, per què no em dones un cop de mà i tal, no sé què, això era el... Va tocar per Nadal, jo estava aquí a Girona de vacances i em va tocar. Llavors vaig compaginar durant 6 mesos ser segon entrenador del filial i primer entrenador del juvenil. Quan acaba aquella temporada, comencem igual i al poc de començar la següent li diuen que ha d'agafar el primer equip no anava bé i tal, i ell va dir, vale, jo pujo però m'emporto aquest ja com a segon oficialment, deixa el juvenil i vens amb mi. I allà vaig començar 5 anys de segon entrenador en el primer equip del Saragossa, que van ser anys molt macos, que van culminar, a més, el 2001, abans de venir a Girona, el 30 de juny o el 28 de juny, no me'n recordo, vam jugar a la final de la Copa del Rei contra el Celta de Vigo, que entrenava un altre amic meu, en Víctor Fernández, que l'havia tingut també d'entrenador en el Saragossa, i vam
que després entrarem també, el Víctor, sí, que també feu aventura junts.
Sí, i bueno, vam guanyar, o sigui, el meu últim dia en el Saragossa, després de 19 anys, és a Sevilla, jugant la Copa del Rei, que vam guanyar 3-1 en el Celta, tornem a Saragossa, anem a la plaça del Pilar a celebrar el títol, que és el que es fa, sí, normalment, com aquí es va a la plaça del Vi, allà va a la plaça del Pilar, que evidentment és molt més grossa, i una ciutat més grossa, hi havia molta gent. Em despedeixo de la gent i el dia 1 de juliol agafava les maletes amb la família i venia cap a Girona. O sigui, si un ha d'imaginar-se un final, bueno, després de 19 anys no podia ser més maco que jugar una final amb l'equip dels equips de la teva vida, juntament amb el Girona, i acabar, guanyar, tornar a Saragossa i marxar. Vull dir, va ser un epíloc bestial, no?
Narcís, tornes a Girona, ens situem al 2021. 2001, correcte. 2001, com a director esportiu en un principi, tot i que al final acabes ocupant la banqueta, sent entrenador del primer equip per dirigir aquell equip de la promoció segona B que al final es va acabar pujant la temporada 2002-2003.
Sí, bueno, van fer un equip molt, molt, molt maco, amb jugadors molt, molt bons, que jo vaig estar com a director esportiu mirant-ho durant la temporada anterior, doncs els Jordi Malero, Matamala, Javier García, vull dir, jugadors que eren de segona B, hi havia com una màxima: si tu vols pujar a segona B estan a tercera, has de tenir un equip de segona B, no? Vam intentar fer això. I bueno, va haver-hi una situació una mica complicada, que no entrarem els detalls, amb l'entrenador que hi havia en aquells moments, i vaig decidir que no podia ser.
No entraràs en detalls de què va passar?
No, perquè és una cosa que fa molts anys que ha passat i no cal tornar enrere dels motius que em van portar a mi a cessar l'entrenador, que al final el havia triat jo, vull dir, era responsable. Llavors, està clar que, bueno, va fer unes declaracions que poder no eren del tot correctes en aquell moment, i jo vaig pensar, hòstia, no pot ser, perquè aquí ara, si tu no vols continuar l'any que ve, i estàs dient que no vols continuar l'any que ve, me poses a mi en un compromís de cara també a la gent, al club, a la directiva i als jugadors, no? Vaig prendre una decisió una mica salvatge, que va ser canviar l'entrenador en ple playoff, però bueno, vam tenir la sort de guanyar els 4 partits i vam pujar a segona B. I aquesta és una mica la història. El que passa que després, el 2004, era un estiu, jo estava a casa tranquil·lament amb la
Reps
família.
Una trucada.
I rep una trucada del Víctor.
De Víctor Fernández, que va, sí, diu, te faria res agafar les maletes i venir-me cap a Portugal, a Porto? Acabava de pujar, acabava de guanyar precisament la Champions amb José Mourinho.
Exacte, tens molta informació per el que veig. Llavors, sí, és una trucada amb el que no em va donar molt de temps a res. Bueno, per mi era una oportunitat bona. En aquells moments també, a nivell de club, jo no acabava d'estar molt convençut de les coses, del projecte. Bueno, em va agafar també un moment de dir, bueno, poder és el moment de sortir, perquè intuïa que les coses poder no podien anar bé, i vaig acceptar. Però vaig haver de decidir, va trucar a les 12 al migdia i em va dir, te llamo esta tarde a les 4. Llavors vaig tenir 4 hores per parlar amb la família, per parlar tal, per valorar tot, no sé què, no sé quantos. I res, vaig agafar les maletes, i jo havia sortit una mica el que jo dic sempre del circ, perquè el futbol és una mica de circ, l'èlit, no? I havia anat a un futbol més modest, més tranquil, de poder estar treballant a casa, però bueno, també a vegades els somnis ens muntem coses que no són... La realitat no és com la que tu t'imagines. I vaig tornar a marxar, i vaig anar al Porto, vam estar una temporada allà, que tampoc ens van deixar
campió
acabar.
Campió de la Copa Intercontinental, però sí, al final destituït sense poder acabar el curs.
Vam guanyar la Supercopa de Portugal, el Benfica, només d'aterrar. Després, el desembre, que jugava la Copa Intercontinental, que és el Mundial de Clubs ara, però jugava el del campió de la Libertadores amb el campió d'Europa, la vam guanyar. I el mes de març, crec que va ser, van cessar, anàvem líders, van perdre a casa amb el que anava segon.
És curiós això, 0-1, és que hauria de dir, a un equip líder per perdre contra el segon i els destitueix.
Sí, bueno, amb el temps també en Víctor va mantenir el contacte i tal, i inclús jo amb els serveis metges i tal, i sempre ens deien que, hòstia, va ser un error gran. Jo crec que es van, bueno, no sé si es van equivocar o no, però una mica injustos sí que van a ser, però... I això ho podríem lligar amb el Girona, això. Perquè, clar, quan vens d'un èxit tan bèstia com va ser guanyar la Champions amb Mourinho, i havien guanyat l'any anterior, sí, la Copa de la UEFA, i les dues lligues, i la Copa, o sigui, en plan bèstia, no? Clar, assumir certes coses, no és suficient guanyar la Supercopa, no és suficient guanyar l'Intercontinental. El mes de març poder pensaven que havies de portar 8 o 10 punts en el segon, i no era així, perquè van marxar jugadors importants. Deco va venir aquí al Barça, en Carballo i en Ferreira van anar al Chelsea, o sigui, vas perdre elements importants, no? Que podrien comparar amb el Girona, és a dir...
Correcte, amb David, Savinho, Eric, Aleix...
Vull dir, perds jugadors importants, però el llistó està tan alt que et fa perdre una mica també la realitat, no? I, bueno, nosaltres vam ser víctimes d'això i bueno, vam marxar del Porto.
Però s'obren noves finestres, perquè amb el Víctor torneu a la Saragossa, segona casa, sí, a Saragossa.
Vam tornar el 2006, si no recordo malament.
Juliol 2006 fins al gener del 2008. Exacte. On també sou destituïts.
També som destituïts, una cosa molt rara. Però bueno, vam estar dues temporades allà, una temporada i mitja, i bueno, per mi va ser com tornar a casa, però ja d'una manera diferent, perquè ja era una manera sabent que estàs de pas, perquè un entrenador està de pas. I jo quan vaig estar al Saragossa de 19 anys, Jo no sé el que hagués passat, però jo vaig decidir marxar, vaig decidir jo marxar, perquè creia que el meu segle, fins al 2001, es havia acabat. De fet, jo comunico com em vaig i faig una roda de premsa, seria el mes de març d'aquell any, del 2001, per comunicar que la meva etapa al Saragossa ha acabat. No em vull acomodar a ser segon entrenador tota la vida, tot això. Ho vaig decidir jo, no? Quan tornem al 2006, tu ja saps que vas amb un paquet d'entrenadors, per més, en Víctor, que havia guanyat la Recopa i tot, i jo, que era també un històric, saps que estàs de pas, perquè pots estar un any, dos, tres, quatre, però estàs de pas. I vam estar un any i mig i vaig tornar. I després de tornar em va sortir el tema, em van trucar del Girona.
Una altra vegada. Sí. I això, el Girona, aquell any agafes l'experiència per primera vegada en solitari Narcís com a primer entrenador del Girona, substituint a Cristóbal Parralo. L'agafes en zona de descens, concretament penúltim, i l'acabes salvant, i és la temporada que tots la recordem,
del
aquell
Kiko
penal
Raton,
del sí. Kiko Raton, correcte. El descompte que encara molts ens preguntem si que va acabar entrant, perquè jo crec que va ser el Narcís Julià i tota l'afició que anava bufant perquè la pilota acabés traspassant la línia de gol i, per tant, el porter Alberto Murcia se li escapés de les mans i suposés la permanència a l'últim moment amb uns resultats que no sé què va passar aquell dia, van ser tot desfavorables.
Va passar el que ja sabíem que passaria. Les dues últimes jornades tot estava pactat. Tot. Quan dic pactat ja no... Ja
tu
no
creus que això dels maletins hi és, sí?
No.
Perquè si dius que tot estava pactat...
Estava pactat, jo t'explico. Perquè en aquella època a segona A... perquè la gent pogués complir els seus objectius, no? Hi havia molts clubs... se solia fer entre clubs, no entre jugadors. Els jugadors trucaven i deien, hòstia, doncs mira, si a l'última jornada o les dues últimes jornades jo necessito els punts, són per mi. Si els necessites tu, són per tu. Llavors te cures amb salut.
Però això en principi és il·legal.
I tant. Estàs pactant una cosa que... però no té que veure amb els diners, eh? Que sigui il·legal és una cosa. Però que no és a dir, han comprat un partit, no, per dir, és a dir, els meus objectius per complir-los, perquè a més hi ha molts jugadors que poden tenir premi per permanència o premi per jugar, sí, etc. No? Hòstia, si tenim algun problema tal. Es van donar a la penúltima jornada, hi havia 5 partits, que si d'aquells 5 partits es hagués donat un resultat, que aquell empata o l'altre perd o tal, estaven salvats. Nosaltres jugàvem al camp de l'Albacete. Van perdre 1-0, amb una pluja torrencial i tal, van perdre 1-0. Acabo el partit, jo crec que aquesta anècdota l'he parlat. Quan algú va publicar alguna estadística de les possibilitats que tenia el Girona de baixar, tinguent en compte que nosaltres estàvem l'11è, estàvem a mitja taula, teníem 51 punts, vull dir, amb 50 en teoria dius que estava salvat abans, no? I nosaltres no vam arribar salvats amb 51. L'última jornada, tots els camps, o sigui, jo estava mirant el partit, quan acaba el partit miro a darrere perquè aviam si hi havia algú que em deia, amb la ràdio que estàvem escoltant, mira, no sé, l'Òscar ha perdut o el no sé què, estan salvats. I hi havia un silenci absolut, dic, a morir amb el Murcia. Aquella setmana al vestidor algú va posar a la pissarra els percentatges de que el Girona baixés, que no sé, 300 possibilitats de mantenir-te i 23 de baixar. I ve en Jordi Balcells, el preparador físic, i em diu, hosti, Narcís, han posat això, i havíem tingut una conversa abans a baix, al cos tècnic, i diu, hòstia, jo crec que ho has de saber, dic, vale, digue que no surtin avui, sempre sortíem al camp i allà jo xerrava una mica abans de començar. Entro al vestidor, estan tots sentats, agafo i ho canvio. Dic, mira, tenim 324 possibilitats de baixar i 23 de mantenir-nos si no guanyem el partit, o si no traguem un punt, ens feia falta un punt. Oh, míster, però si vosaltres ho sabeu, el que ha passat tot aquest any, i ho sabeu tot el que ha passat. Llavors, tots els partits amb els que hi havia una implicació de que hi havia algun altre equip que podia baixar, però que no estaven amb un rival directe com nosaltres, com el Murcia, aviam, el Cartagena va fer una temporada espectacular aquell any. Hi havia... tenia un equip, el Tote, el davanter, el Víctor, bueno, tenien un equipàs. El Cartagena va fer una temporada espectacular. A la primera part, anava perdent 0-4 a casa amb l'Albacete, que era un altre dels implicats. 0-4. Llavors, és clar, que van passar coses estranyes, per suposat, però coses estranyes perquè tothom tenia pactat. I poder nosaltres ho teníem... Si en vez de jugar contra el Murcia juguem contra un altre equip, poder, jo ni me n'entero, com a entrenador, i poder dir, mira, com que ja estem salvats, aquell equip no ho està, ve el Murcia, ens havíem compromès amb el Múrcia de que si el Múrcia necessitava els punts per ell i tal. Que això és antiesportiu? Sí, total. Jo no hagués acceptat com a jugador, però està clar que va passar. Llavors, és clar, el patiment que vam tenir aquells últims 15 dies, o que jo vaig tenir, jo crec que tothom, no? Va ser gros perquè dic, si no fem nosaltres la nostra feina, no els la farà ningú per nosaltres, no? No espereu allò de la ràdio de que recordo aquelles lligues del Barça amb el Madrid, que gol última hora al Tenerife, Barça campió de Lliga, 2 anys seguits, no? No espereu això, que no passarà. I no va passar. És a dir, si nosaltres no empatem en el descompte, baixant de categoria, és així.
Ara, no sé si parlaves del Barça, molta gent ha arribat a conèixer el protagonista d'avui, sobretot encara més amb el Barça, perquè se'n va fer un fart de sortir als mitjans de comunicació quan aterra Can Barça amb la presidència de Sandro Rosell des del juliol del 2010 fins al gener del 2015 fent tàndem aquell amb Andoni Zubizarreta.
Sí, bueno, va ser una experiència molt bona, de fet. Jo surto del Girona després del drama del penal, del Víctor Raton...
Quico Raton.
Del Quico Raton. Surto del Girona després, ja havia decidit no continuar al Girona, perquè el Girona van tenir molts problemes econòmics i gestionar això va ser molt difícil per mi, i emocionalment molt, molt dur, i vaig dir, jo no puc continuar d'aquesta manera en el Girona, i havia decidit deixar-ho, no perquè ens salvéssim i tal, ni perquè hagués vingut al Barça, perquè el Barça va ser 15 dies abans d'acabar la Lliga que es van posar en contacte amb mi per tantejar-me. No?
15 vegades abans d'acabar la Lliga amb el Girona, per tant?
15 dies abans. Un parell de setmanes abans van contactar, em va trucar aquella època en Bartomeu, era el vicepresident esportiu, sí. I em van contactar, jo vaig dir, mira, estic... T'ho agraeixo, bueno, mira, hem parlat amb en Pep i en Tito Vilanova, volen canviar l'estructura, ens agradaria, que tal, bueno, una mica així per sobre. I vas dir, mira, t'ho agraeixo molt, però comprendràs, jo estic centrat en salvar l'equip. Quan acabi la temporada, l'endemà, si vols, quedem i ens ajuntem i, bueno, parlem. Va ser així, em sembla que va ser un diumenge, jo el dilluns agafava un tren, m'anava a Barcelona i em reunia amb el Barça per parlar de la incorporació, però vaig evitar que s'avancés res perquè tenia que estar centrat en el que estava centrat, val? I sí, certament, esclar, també buscar el Barça i poder treballar amb l'Andoni ha sigut un privilegi, va ser uns anys meravellosos, meravellosos.
Clar, grans entrenadors, eh? És l'any de Guardiola que diu m'he buidat, però després li arriba Luis Enrique, Eusebio...
Sí, aviam, nosaltres vam treballar quan arribem el 2010, ja en Pep portava 2 anys i...
Ho deixa el 2012.
I estem 2 anys amb ell. Ho deixa i posem el Tito Vilanova.
Correcte, el Tito.
Després, quan el Tito es posa malalt, bueno, nosaltres érem...
Jordi Roura, per allà...
Bueno, Jordi Roura està de segon.
Va sonar el Rubi, també, que ho recordo.
En Rubi, de fet, va entrar amb en Tito com a ajudant d'això. Després nosaltres volíem posar amb el Luis Enrique, però bueno, en aquells moments el president, perquè va ser una decisió del president, de posar el Tata Martino. Jo, ara, toro passat, t'ho dic, no era l'elecció de la part esportiva, almenys, de la direcció esportiva, però bueno, vam intentar donar tot el màxim suport. La cosa no va anar bé i bueno, finalment es va optar per una de les opcions que ja havíem proposat, que va ser Luis Enrique. Però curiosament, en Luis Enrique al principi va costar una mica tot i el mes de gener, bueno, va ser el lío aquell que va tornar en Messi i en Neymar de les vacances de Nadal i no sé què, i no es va posar a jugar al camp de la Real, es va perdre, va haver-hi una mica de moguda i no em diguis per què, potser ja és que en tenien ganes, van cessar l'Andoni, després tant a mi també i a l'Albert Valentín, que érem tot el grup de treball, amb la circumstància de que havíem fet un canvi de generacional, perquè la generació del Guardiola, doncs, havíem fitxat el Ter Stegen, havíem fitxat el Luis Suárez, el Neymar, el Jordi Alba, el Rakitic i tal, havia fet un canvi de 5 peces titulars per altres 5 peces, que això també es necessitava un temps. Al final d'any vam guanyar el triplet, però nosaltres ja no hi érem. O sigui que va ser un any molt macos, molt intensos, una mica inexplicables, igual que et deia allò del Porto, que quan t'han encarregat fer un canvi no hi hagi la paciència per esperar els resultats i bueno, no ens van deixar gaudir de l'èxit d'un triplet que també estava una mica per responsable de l'Andoni com a director esportiu. De fet, en Luis Enrique, peu de camp, quan s'acaba la final se'n recorda a nosaltres amb noms i cognoms.
Sí,
o sigui, això és un èxit no només de tal, sinó de les persones que van construir tal, i diu l'Andoni Zubizarreta, Narcís Julià, Alberto Valentín, ell, un home en directe a peu de camp. I clar, nosaltres estàvem, ens vam juntar a casa de l'Andoni per veure el partit junts, i ho estàvem escoltant i ens vam quedar com uau, no? Hòsties, que t'agraeixin això quan t'han quedat al carrer. Bueno, t'ho agraeixen, Lluís, no? I bueno, Lluís, com que té aquest caràcter tan, aquesta personalitat tan forta, li era
tal
igual
com tot. Raja.
Exacte, per lo bueno i per lo malo, que se'n diu, no? Sí, que molt bé. Una experiència única i molt maca.
10 minuts i la una, vaig acabant. Sempre hi ha Girona o Saragossa. Tornes altre cop a Saragossa, parlaves d'Albert Valentín, allà formeu el tàndem una altra vegada després de deixar Can Barça. Torneu a Saragossa i ho deixeu a principis del 2017, i és curiós perquè aquell 2017, us recordarà el Nissi Julià, hi ha un partit Girona-Saragossa a l'estadi Montilivi,
que és on te puja el Girona.
Correcte, i el Saragossa també acaba aconseguint la permanència, aquell partit que no sé si el vas veure, que va ser un empat a zero, que
bueno,
va haver situacions d'aquelles que dius, ostres, això...
Sí. Era un empat cantat, però aquestes coses són diferents. Jo m'hi he trobat, com a jugador. És a dir, tu arribes a l'última jornada de la temporada. Al Saragossa li falta un punt per salvar-se, per salvar la categoria. I al Girona li falta un punt per pujar. Quin serà el resultat?
En principi ha de ser un empat.
Doncs pues ja està. Llavors és que... Però això és diferent. O sigui, hi ha uns interessos que depenen. Per exemple, el Girona pujar primera era l'hòstia, en tots els sentits, esportiu, econòmic, no? Era una cosa primer històrica. I en segon lloc, el Saragossa, hòstia, un any més a segona divisió, aviam si anem construint, que després encara hi són, no? Però, hòstia, se va a la categoria, perquè havia sigut un drama a baixar. Llavors, bueno, hi ha resultats que dius, si va bé en les dues parts, seria d'idiotes no sortir al camp els dos capitans i dir, no ens fem mal, no, no ens fem mal. Això és antiesportiu? Per mi no. Això és ser pràctic i dir, aviam, hi ha un resultat que ens va bé tot dos, la gent... que xiuli que se besen o tongo i tal. Una altra cosa seria que això ho fessis a mitja temporada o a tal, que dius que no hi ha res, no, que això és, una, és un frau, no? Però vamos, jo abans que se jugués el partit tenia claríssim que era un empat, no sé si a 0, a 1 o a 5, però que acabarien empatant. Vull dir que són coses, si va bé a les dues parts, estaven, no vull dir que estiguessin pactades, però segur que abans de sortir els jugadors es miren a la cara i ei, te va bé l'empat? Sí, sí, tant. Perquè si no baixes, vale. I a tu te va bé l'empat? Perquè si no et mataré i no pujaràs. I clar, el Girona venia
de bastantes
patacades. Llavors, sí, sí, aquell any jo també marxo al Saragossa per coses que no m'agraden de funcionament, perquè jo, quan no estic a gust en un lloc, me'n vaig. I bueno, al final va acabar amb aquesta anècdota és molt curiós que l'ascens del Girona és davant de l'altre equip de la meva vida, que és el Saragossa. Vaig veure un drama que tu recordaràs quan el partit famós del Lugo que no es puja,
i aquell partit del Saragossa amb aquell 1-4,
clar,
amb
sí,
aquell...
tu vas a la Romareda i guanyes 0-3.
Correcte.
I després de la patacada del Lugo dic, ja està, sí, hòstia, lo fotut és emocionalment com te recuperes d'aquell 0-3, no? D'aquella patacada del Lugo, vas, guanya 0-3, dius, ja està. Ostres, aquell dia jo era el Montilivi. Hòstia, quan veig que es posen 0-2 abans del descans, crec que va ser, dic, uau, aquí hi ha algú raro. Es van bloquejar tots, les cames se'ls hi van parar i va guanyar el Saragossa 1-4. O sigui, una patacada que jo en aquell moment pensava, aviam, els dos equips de la meva vida estan lluitant per pujar a primera divisió, no? És com allò del cor dividit, no? I vaig viure una situació de dir, bueno, tu ves el camp i els teus sentiments seran els que, saps? Estàs mirant allà i bueno, no ho has de compartir amb ningú, no? Aviam que, com ho sents, no? I clar, vaig sentir una sensació de pena grossa per el Girona, perquè clar, per mi l'ideal va ser, mira, el Girona puja directe contra el Lugo i després el Saragossa en el playoff puja, i hòstia, tenim Saragossa i Girona primera, que hauria sigut el màxim. Espero veure-ho d'aquí un temps, sembla que aquest any el Saragossa va bé. Ojalà pugui haver-hi un Girona-Saragossa a primera divisió, a Montilivi, a la Romareda, i aquells dies estaré aquí i estaré allà, perquè són els clubs de la meva vida.
Narcís, acabo 5 minuts i seran la 1. El Narcís Julià, que l'hem tingut aquí, és clar, el Narcís Julià s'ha fet conegut una altra vegada aquests últims dies, perquè hi ha un vídeo que ens explicaran calma com va anar tot plegat. Michel Sánchez li diu: Julià, vine un moment, que vull que facis una xerradeta en el debut del Girona Champions a l'estadi davant del Feyenoord.
Sí, vaig rebre una trucada 15 dies abans o 10 dies abans d'en Delfí Geli, el president, i em va dir: mira, hi ha una cosa que el míster ens ha demanat, ens sembla estupendo, que vol reunir una gent. Dic: bueno, de moment no ho sap. I havien pensat una miqueta que jo era la persona que podia parlar, dir alguna cosa, i a mi em va explicar una mica més. El dimarts abans del partit de Champions ens ajunten al vídeo, es veu, no?
Sí, eh?
A tota una colla allà a Montilivi, i en Delfí ho comenta ja així a tothom, dient: mira, es tracta d'això, sobretot, no diu res a ningú, el míster vol fer aquest motivacional i tal i qual, vale, perfecte. I després em diu: mira, anem a parlar un moment amb el Michel, un moment, no sé si divendres o dilluns. I el dilluns abans del partit...
El coneixies ja, Michel, o no?
El havia saludat un dia perquè em vaig anar a veure un entrenament, un parell d'entrenaments, i en Jordi Melero, que el vaig tenir jo de segon entrenador, ara està d'analista.
Un gran amic d'aquesta casa.
Sí. En Jordi... Li vaig dir: hòstia, doncs mira, digue-li a en Quique i al míster, si no li fa res, vaig veure un parell d'entrenament, i si ens hi va dir, vaig parlar amb en Quique, escolta, sí, sí, cap problema. I el primer dia que vaig anar el vaig saludar, però me'l van presentar: mira, en Michel, tal, però li havien dit: mira, aquest Narcís Julià, bueno, però va ser com res. Hola, què tal, com estàs, molt de gust, ja està. I després vaig anar a veure els entrenaments. I el dilluns abans del partit de Champions, doncs vam quedar allà, vam anar després l'entrenament al seu despatx i ja ens vam conèixer, vam xerrar una miqueta més. No molt, però ja una miqueta més. Ja vaig preguntar: què tal, com ho vas enfocar? Jo ja havia vist el vídeo motivacional que us havia posat el dia del PSG, Manjota i lo de l'Onzu i tal, no sé què. Més o menys ja el tinc una mica... el tio és molt bo amb aquestes coses, no? De motivar i de portar-ho amb aspectes una mica més emotius, no? I li vaig dir: mira, jo, si et sembla, ho enfocaria una mica per aquí, que et sembla, tant, sí, sí, em sembla perfecte i tal, tu mateix. I llavors m'ha donat llibertat per enfocar-ho com jo volgués, i bueno, i el resultat és el vídeo. Vull dir, tampoc cansarem a la gent, si volen veure com va ser, doncs mira, posant el vídeo, i era, va ser un moment molt important per mi, des del punt de vista, vam fer una entrevista fa poc que deia que per mi va ser un honor parlar, però perquè representava a tota una sèrie de gent, no perquè parlés davant d'un equip Champions, abans d'un partit de la Champions, jugadors...
Parlaves d'una història d'un club.
Parlava en nom d'una història d'un club, i per mi era més un honor que el privilegi que et deixin parlar davant d'un equip d'èlit, no? I que estaves a punt de jugar un partit de Champions. No era tant aquest el sentit que jo tenia, sinó era més un sentit de responsabilitat de parlar en nom de molta gent des de 1930 fins avui.
I amb jugadors emocionats, Porto i Estuani.
Bueno, no ho sé, tenien cara d'atenció, això sí, en el vídeo, no? Llavors, jo després tothom m'ha felicitat, ostres, tal, que motiu, m'ha emocionat, no sé què, no sé quantos, no? Clar, tu no és conscient. Jo sí que en el vídeo m'ho veig, que estic emocionat, me consta a vegades, no? Jo, com que sé com soc, doncs... a l'hora d'expressar certes coses, no? Perquè també se t'ajunten gent, no? Que s'han anat o que hem anat perdent pel camí, i llavors, esclar, jo volia parlar en nom de totes aquestes persones i de treballadors i gent poder més anònima, quasi, no? Anònima, que va haver de viure èpoques molt més precàries i molt més dures. Llavors, bueno, per mi, més que un orgull, va ser un honor que pensessin que jo podia representar tota aquesta gent, i crec que va ser una molt bona idea del míster o del club, o compartida de tots dos, que preparessin una cosa d'aquestes. Va ser una mica al·lucinant. Estem tots allà amb la camiseta i comencen a entrar els jugadors, i jo vaig pensar: hòstia, jo em poso el cap ara d'aquests, diran: què fan aquests tios aquí ara que hem de jugar un partit de Champions? Però van estar molt educats, molt macos, molt carinyosos, tots els nois, els jugadors del Girona. I quan parlava vaig veure que estaven tots molt, molt atents, i bueno, entenc que poder no sé si va servir o no, però que els hi facis arribar a la gent aquest sentiment de club com el Girona, que és un club petit, és un club humil, és un club modest, i crec que hem de seguir pensant això, pues, era important, bueno, veure-ho reflectit, i jo crec que va sortir bé i va ser maco.
Narcís Julià, ha estat molt bonic, una hora clavada. No sé si voldries afegir alguna cosa més.
Res més, donar-te les gràcies i bueno, és un plaer haver estat amb vosaltres i per qualsevol cosa que necessiteu ja sabeu on em teniu.
Que tinguis un bon dia.
Gràcies.